Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa, comencem setmana, aquest dilluns 16 de novembre de 2020. Des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca us acompanyarem des d'ara fins a les 12, avui, dimarts, dimecres, dijous i divendres, cada dia de la setmana. Amb un denominador comú, que és explicar-vos què passa a l'Alt i al Baix Penedès. Aquest matí de dilluns comencem, com solem fer cada dilluns, cada inici de setmana, amb la roda d'actualitat, explicant què passarà als vostres municipis, arreu de l'Alt i el Baix Penedès, aquests propers dies. Emissora a emissora, expliquem l'activitat, la poca activitat que hi ha aquests dies de Covid-19. Així arribarem a 9:45, el primer flash informatiu amb les notícies de casa i a continuació, com cada dilluns, els esports, amb els resultats del cap de setmana, sobretot hoquei, també futbol, i una entrevista amb la presidenta del Club Vòlei Monjos, l'Anabel Valera. I a les 10 obrirem la segona hora d'aquest matí presentant la campanya que estan posant en marxa la Bisbal del Penedès per dinamitzar el comerç. Ens ho explicarà la regidora Judit Vidal. A 10:45, segon flaix informatiu d'aquest matí, de nou les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació el Penedès en un clic. Avui ens donen recomanacions per fer bones fotografies nocturnes. I a les 11 entomarem la tercera i última hora d'aquest dilluns, tot parlant amb la Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui sobretot parlem de pedra seca i de les muralles urbanes, que són els dos pals de paller al voltant dels quals pivoten les activitats d'aquests dies de l'Institut d'Estudis Penedesencs. A 11:45, últim flash informatiu, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques i a continuació ens posem el davantal i entrem a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera, que avui ens proposa plats amb productes de temporada, productes de tardor, com els caquis, la magrana, la mandarina o la col. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, als 14:15, aleshores en punt, anem més enllà i us acostem la resta de notícies. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 d'aquest matí, quan acabem. Ja m'ha explicat com aniran aquestes 3 hores, que hi trobareu si ens aneu escoltant a partir d'ara. Per tant, sigueu benvinguts i un cop escalfats motors, arrenquem.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Encetem la roda d'actualitat, aquest repàs, el que donarà de si la setmana a tots els àmbits polític, econòmic, social, cultural i recollint també aquelles activitats, aquelles propostes que no es poden fer a causa de la pandèmia. Una roda que avui comencem a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem aquesta roda en clau política local perquè l'aprovació del pressupost municipal per l'any 2021 és el punt més destacat dels que s'han inclòs en l'ordre del dia del ple extraordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola que s'ha convocat aquest dimarts a 8:15 del vespre. És un ple que es realitzarà per videoconferència i que es podrà seguir pel canal de YouTube de LocalRed. Un altre dels punts destacats, a més del pressupost que es tracten en la sessió, serà una expropiació de mutu acord amb la parròquia pels terrenys situats al costat del barri de la rectoria de Sant Pere Molanta. El ple també contempla donar llum verda a la licitació d'un nou contracte de servei serveis de neteja, manteniment i conservació de zones verdes, parcs, arbrat i jardineres públiques d'Olèrdola. També dir-vos que aquest dimecres es fa la darrera de les 5 sessions del coaching nutricional que organitza l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Les sessions van a cura d'Esther Milà i aquesta setmana s'estan realitzant de manera telemàtica per a les persones ja inscrites. El Bibliobús al Castellot continua actiu, es desplaça a Sant Martí Sarroca, a la parada de davant de l'escola Bressol El Xic Martinenc, aquest dilluns, de 4 a 6 de la tarda. Aquest servei de biblioteca itinerant arriba dimarts a l'escola de Santa Fe, també de 4 a 6, i dijous es podrà trobar el Bibliobús a la parada de davant de l'escola Circe i de Moja en horari de 3:45 a 6:45 de la tarda, i el Bibliobús, que estarà també divendres a Sant Cugat Sesgarrigues de 4 a 6. També recordar-vos que aquesta és la darrera setmana, fins diumenge hi ha temps, per participar en la 6a edició de la campanya comercial Compra a prop i descobreix el teu entorn. Compartida, recordem-ho, pels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola, té el propòsit d'enfortir amb aquests temps tan difícils el comerç local i promoure els elements turístics del territori. Són fins a 115 els establiments que comparteixen aquesta iniciativa dels tres municipis i en aquesta ocasió la previsió és la d'acabar de completar el repartiment de fins a 50.000 butlletes de participació entre els clients que donen després dret a poder participar en un sorteig de diferents productes, fins a 170 premis. I al conjunt monumental d'Olèrdola, les activitats presencials de dinamització estan suspeses, com arreu del país, però la seu del Museu d'Arqueologia està oberta de dimarts a diumenge, de 10 a 6:45 de la tarda. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha anunciat, a més, que mentre duri aquest confinament municipal, els diumenges queda encara com a mínim un, l'entrada als museus que gestiona, incloent les seus del Museu d'Arqueologia, serà gratuïta. Per tant, en aquest cas, és una opció que poden gaudir els veïns d'Olèrdola, tenint en compte el confinament municipal, vigent els caps de setmana, fins, insistim, el diumenge que ve, o bé també aquelles persones de municipis limítrofs que es desplacin fins al conjunt monumental fent esport, ja sigui corrent, caminant o en bicicleta. Això vol dir, pels residents de Avinyonet, de Canyelles, Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Sant Cugat, Olivella o Vilafranca. I la Galeria d'Art Palmador 12, a la Masia Mas Pujó de Santa Margarida i els Monjos, també està oberta i es pot veure l'exposició de Marta Mercè i d'Ignacio Uriarte. L'aforament és limitat i cal la inscripció prèvia a info@palma12.com. I darrer apunt, sense marxar del municipi de Santa Margarida i els Monjos, perquè també us hem de recordar que diumenge hi ha mercat dels Monjos, obrirà al 100%, és la previsió, de les parades d'alimentació i al 50% de les parades de la resta de sectors. L'aforament es manté al 30%, tal com marquen les mesures decretades per la Generalitat. També es manté i es reforça el control als accessos ubicats a l'avinguda de Cal Salines i al punt d'informació del mercat.
Seguim ara a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana, Sílvia. Doncs ens sumem a aquestes propostes que ens fa el Raimon des de Canal 20. Agenda en aquesta part nord-est de l'Alt Penedès, també molt minvada, després de les restriccions de la Covid-19, amb poca o gairebé cap activitat cultural, això sí, amb activitat política. Abans, però, comencem recordant que, com a mínim fins al dia 23, les biblioteques municipals només oferiran aquest servei de préstec amb cita prèvia, també a nivell esportiu. No tenim competicions amateurs, tampoc hi ha entrenament, gimnasos tancats, el que sí que tenim és competició esportiva de caire professional, i recordem també que totes les instal·lacions esportives municipals estan tancades. Les escoles de música, com per exemple la de Sant Sadurní, tancada i amb classes online, i el que sí que estarà obert, però amb restriccions d'aforament al 30%, són els mercats municipals. Finalment, recordar també que els museus no ofereixen activitats, tal i com ens comentava el Raimon, però que sí que estaran oberts, amb això sí, restriccions d'aforament. En aquesta zona afecta, per exemple, el Centre d'Interpretació del Cava de Sant Sadurní, el Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit, el Centre d'Interpretació també del Jaciment Ibèric de la Font de la Canya de Avinyonet del Penedès, el Centre d'Interpretació del Funicular del Gelida i els Castells de Subilats i de Gelida, entre d'altres. Anem ara amb informació de servei, perquè avui s'inicien les obres d'adequació de la rotonda de la Xemeneia de Gelida, unes obres que duraran aproximadament un mes i que volen millorar la seguretat viària a la rotonda. Mentre durin aquestes obres, no hi haurà talls permanents de circulació, però el que sí que s'ha informat és que puntualment es poden produir talls amb pas alternatiu o amb regulació de trànsit. També informem que a partir d'avui el carrer Major de Sant Llorenç d'Hortons es converteix en zona de vianants i, tot i això, el que sí que es podrà fer és travessar pels carrers Santiago Rusiñol, per carrer Valls, el Diputació, i també pel carrer Pompeu Fabra. Ara sí, arrenquem amb aquesta agenda minvada i amb el curs de feminisme per principiants que arrenca avui mateix i que organitza l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. Es tracta d'un curs semipresencial d'introducció als feminismes d'arreu del món i als debats contemporanis que encara n'hi impartirà la Mariona Zamora Juan. Ella és antropòloga social especialitzada en teoria política feminista i també polítiques d'igualtat en perspectiva de gènere i feminista. Un curs estructurat en 5 sessions que s'impartiran cada dilluns des d'avui mateix fins al mes de desembre, i només la sessió d'avui, de fet, és presencial. La resta són online. També online i també avui continua la formació sobre abordatge integral del bullying que organitza el Servei de Mediació de l'Ajuntament de Sant Sadurní i que, de fet, va arrencar la setmana passada amb les dues primeres sessions. Per tant, avui i dimecres, doncs, es durà a terme aquesta formació que acaba aquest dimecres, dirigida al professorat i també als professionals de l'àmbit de l'educació que treballin amb joves i que té per objectiu dotar d'eines de prevenció, detecció i també intervenció en casos de bullying. També avui, expedició i renovació de DNI a Sant Quintí de Mediona, de 10 del matí a 2 del migdia, a les dependències municipals de l'Ajuntament. I anem ara fins a demà dimarts, i és que Mediona organitza un taller d'intel·ligència emocional en temps de Covid-19. Es tracta d'un taller en 3 sessions adreçat a la gent gran i que s'impartirà també el 24 de novembre i l'1 de desembre. També demà, ple ordinari de l'Ajuntament de Gelida, que arrencarà a les 8 del vespre de manera telemàtica. Ple força dens, amb 20 punts, on destaquen, per exemple, l'aprovació inicial del Pla d'Equipaments Culturals de Gelida, a banda també de fins a 7 mocions i una part final destinada a la participació ciutadana al ple municipal. Un altre ple, però ja per dimecres, i en aquest cas a Sant Pere de Riudebitlles, un ple força menys dens que el de Gelida i que arrencarà, en aquest cas, a les 7 de la tarda. Anem ara dijous amb una activitat online. Es tracta de l'Hora del Conte, titulat El primer violí, a càrrec de Sandra Rossi. Una sessió online en directe a través del compte d'Instagram de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, que arrencarà a 6:15 de la tarda dijous i està destinada a un públic familiar amb infants a partir dels 3 anys. Acabarem amb una proposta cultural online. Ja us l'apropàvem la setmana passada, i és aquest tour virtual pel castell de Subirats. És que l'Ajuntament de Subirats mostra a través del web turismesubirats.cat el castell construït a inicis del segle X, permetent també als visitants fer un recorregut pel recinte i visitar algunes de les dependències, a més d'incorporar imatges en 360 graus i una àmplia galeria de fotografies d'alguns dels elements de l'església romànica, de la sala del miliari i del museu.
Seguim explicant el que passarà aquesta setmana, dia a dia i emissora a emissora. Ara us portem l'activitat del Baix Penedès des de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, bona setmana, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dissabte, dia 21 de novembre, es farà un taller online de gestionar les teves emocions. És un taller per a joves i adolescents per tal de gestionar les emocions i més el que fa als estats d'ànim i emocions mitjançant la intel·ligència emocional. Tindrà una durada de 3 hores i cal inscripció prèvia a culturastj@santjaumedelsdomenys.cat. Per altra banda, també recordar que la biblioteca i el Puntic, ubicats a la Casa de Cultura d'aquí de Sant Jaume, estan tancats fins a nou avís. Continuem a Santa Oliva, ja que durant aquesta setmana, fins al dia 20 de novembre, es farà el concurs de disseny del cartell de la commemoració del 25N 2020 per a joves amb la col·laboració de l'IES Mediterrània. També, des del dimecres i fins al dissabte, es farà el mural participatiu. Vine i plasma el teu missatge al mural contra la violència vers les dones. Concretament, serà escriure de forma doncs, a l'Ajuntament, al vitrall del carrer Banyeres, del 19 al 22, des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda, i s'han de portar els rotuladors, ja pisos o pintures que es vulguin, i deixar el comentari al canal de Facebook o a l'Instagram de l'Ajuntament. Continuem a Sant Jaume, on ja que l'Ajuntament organitza dos tallers virtuals per a joves sobre apps mòbils i certificat digital. Aquests cursos tenien unes dates, però ara s'han canviat. Concretament, el dia 20 es farà l'apps imprescindibles pel teu mòbil Android i el dia 27 el certificat digital. Pel que fa a la primera sessió d'apps, serà a partir dels 12 anys, de 5 a 8 en aula virtual, i el certificat digital a partir dels 18 anys, de 5 a 8 de la tarda. Anem cap al Vendrell, ja que el dimecres es farà el mercat setmanal del Vendrell en horari de 9 a 3 a la zona del Puig Pèlag. Pel que fa a dijous, sessió en línia de redoblament, música per a tu, salut per a tots, i és a 2:15 de 6 de la tarda. S'ha de fer reserves al correu electrònic espaicultural@elvendrell.net. Pel que fa al divendres, com sempre, el mercat setmanal del Vendrell tindrà lloc de 9 a 3 a la zona del Puig Pèlag i la plaça Nova. També el divendres, l'exposició L'art de la pedra seca al Vendrell, Pedres que parlen. L'horari de la visita serà de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7 de la tarda, i els dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 7. El lloc és al Museu 10 i organitza el grup de pedra seca de Sant Vicenç de Calders. Anem també al dissabte, ja que, com cada dissabte, el mercat setmanal de Coma-ruga estarà situat a l'Avinguda Parlament de Catalunya i al carrer Terra Alta des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda. Del Vendrell passem a Calafell, ja que es farà el documental del mes en línia, que tindrà lloc des d'avui fins al dia 30 de novembre de forma gratuïta, i la pel·lícula a veure és Robots, les històries d'amor del futur. Es tracta d'una projecció en línia, i si el voleu veure només cal que feu a la pàgina web de calafell.cat, i allà podreu omplir un formulari i rebre l'enllaç i el codi per accedir-hi. Acabarem amb Cunit. I és que el dimecres, a 1:15 del migdia, a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit ofereix l'activitat virtual Els Guardians de la Corona, un breakout creat per a celebrar l'any Perucho. Es tracta d'una activitat basada en el llibre de cavalleries d'en Joan Perucho, un joc educatiu de resolució de puzzles, laberints, enigmes i altres enginys, amb els que els participants s'endinsaran en l'imaginari d'aquesta novel·la ambientada en l'època medieval. És una activitat de la Institució de les Lletres Catalanes adreçada al públic juvenil de primer a quart d'ESO. I per a fer la inscripció heu d'enviar un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al 977 67 48 84. També el dimecres, però a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit s'ofereix la tertúlia a les dones ens agrada més suau, Vi entre amigues, una tertúlia virtual en la que es parlarà del vi, de la literatura, de l'erotisme i de música des d'una mirada femenina i feminista, una activitat del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya dins del projecte Biblioteques amb Déu. Al igual que l'activitat anterior, cal fer la inscripció a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al telèfon 977 67 48 84. I com us avançàvem la setmana passada, aquest dijous, dia 19 de novembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà el taller online de fotografia mòbil per a joves. Es tracta d'una activitat per als joves i caldrà que s'inscriguin a joventut@cunit.cat o que enviïn un missatge a l'Instagram de Joves Cunit. I ja per finalitzar, només queda indicar-vos que hi ha programació online dels centres cívics de Cunit. El preu dels cursos i tallers és de 14,30 euros i els dilluns es pot gaudir de pilates, guitarra, els dimarts de ioga, els dimecres de dibuix, els dijous de pilates i els divendres de pintura.
I acabem aquesta roda d'actualitat explicant com anirà la setmana a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs mira, comencem amb un tall de carrer a Vilafranca. Des d'avui mateix i fins divendres, el carrer de la Font del centre de Vilafranca estarà tallat a la circulació de vehicles a motiu de les obres de substitució de diverses rajoles del paviment. Aquests treballs afecten el tram entre el carrer de la Prellada i el carrer Galceran durant tot el dia, des d'avui i, com dèiem, fins divendres. Divendres a la tarda es preveu obrir ja aquest tram afectat. Dir-vos, d'altra banda, que avui hi ha alguns actes que podíem destacar aquí a Vilafranca del Penedès, entre altres, per exemple, un acte commemoratiu que realitzen els castellers de Vilafranca. Ens han sorprès avui anunciant-nos que aquest migdia a la una i a la plaça de Vila faran un acte públic per recordar una efemèride. En aquest cas, concretament celebraran un acte commemoratiu a motiu del 10è aniversari de la declaració dels castells com a patrimoni immaterial de la UNESCO, ara fa 10 anys, avui concretament, i per celebrar-ho, doncs, els castellers de Vilafranca organitzaran aquesta activitat avui a la una al migdia a la plaça de la Vila. També hem de recordar que se celebra ple municipal aquest dimarts a l'Ajuntament de Vilafranca, és un ple de caràcter telemàtic i que compta, entre altres aspectes, en el seu ordre del dia, amb diferents mocions presentades per les forces polítiques, però també en un primer punt en el que es farà l'aprovació definitiva o es donarà compte definitivament del tancament del pressupost municipal de l'any 2019, de l'any passat, no només de l'Ajuntament de Vilafranca, sinó també dels diferents organismes i serveis municipals. El ple comença a les 7 de la tarda i es pot seguir en directe a través de l'estreaming d'aquesta casa, de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió. Val a dir que avui també hi ha un acte cultural que també s'haurà de seguir a través de les xarxes, no serà presencial, i és que el Centre Agrícola acull l'homenatge a Josep Maria Benet, Josep Benet, advocat, historiador, editor i polític, arran dels 100 anys del seu naixement. L'acte es fa avui a 8:45 del vespre i es podrà seguir en transmissió en directe a través d'Instagram a l'adreça @agricul1876 i més endavant també estarà disponible al canal YouTube de l'Agricul, que és l'entitat que l'organitza. De fet, conjuntament amb l'Agricul, aquesta setmana el Casal també organitza un acte en relació a la figura de Josep Benet. Divendres, concretament a les 8 del vespre, i el Casal de Vilafranca s'inaugurarà en streaming, això sí, a través del seu canal de YouTube, l'exposició Carner, els Jocs Florals i el Casal. L'exposició mostra els lligams de l'entitat amb Josep Carner a inicis del segle XX, quan el Casal buscava la seva identitat cultural amb iniciatives com els Jocs Florals del Penedès, als quals s'aprovaven figures capdals de la literatura catalana, com ho era, per exemple, Josep Carner. Dos actes culturals, doncs, un de record i homenatge a Josep Benet, avui a l'Agrícol, l'altre al Casal de Vilafranca, el divendres, a partir de les 8 del vespre, tots dos, això sí, de forma telemàtica. En canvi, cal dir que hi haurà també una activitat cultural que serà presencial. Això és notícia, gairebé. Podríem dir una activitat presencial, no telemàtica. I en l'àmbit del món de la cultura, aquesta setmana a Vilafranca del Penedès. Serà divendres, concretament, que obrirà portes a la Capella de Sant Joan, la sala d'exposicions habitual del centre de Vilafranca, una mostra, en aquest cas, de reconeixement de 8 dones artistes, 8 dones del Penedès, artistes, que en aquest cas, el títol d'Univers Íntim, presentarà aquesta exposició prou interessant, que es podrà anar veient durant les properes setmanes a Vilafranca del Penedès, a partir del divendres que ve a la Capella de Sant Joan. I no sé si em queda algun 30 segons per dir-vos, per dir-vos senzillament que de moment estem pendents també de l'ordinador perquè estem, com ja heu vist, amb la majoria d'actes que es fan via telemàtica, streaming, Instagram, etc.
Moltes gràcies, Josep Maria. Així finalitzem aquesta roda d'actualitat que ens serveix cada dilluns per situar-nos una mica i saber què anirà passant al llarg de la setmana, municipi a municipi. Arribem a 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, primer flash d'aquest matí, i seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès reclama al govern que activi la mesa per la industrialització. En una moció aprovada per unanimitat aquest passat dijous al vespre, l'ENS demana el corresponent pressupost per activar aquesta mesa amb la màxima rapidesa possible. Al mateix temps, també insta els agents econòmics, socials i institucionals del Penedès a acordar un pla de xoc d'ajut i d'impuls socioeconòmic per al territori i demana al govern que hi posi diners per desplegar-lo. La moció recorda que el Penedès pateix una deslocalització industrial sense precedents que posa en perill 2.000 llocs de feina directes i indirectes. Això seria una veritable sagnia social per al Penedès, subratlla el text aprovat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que ara es traslladarà als ens comarcals del Baix Penedès i també del Garraf i l'Anoia perquè també el debatin. L'objectiu és aconseguir el màxim suport territorial per reaccionar al tancament i ajust d'indústries com Magneti Marelli, Saint-Gobain Glass i Robert Bosch. L'Ajuntament de Calafell contracta vigilància privada contra la inseguretat en una plaça. Fa uns dies l'Ajuntament de Calafell va retirar uns bancs de la plaça Alcalde Romeu amb l'objectiu d'evitar concentracions de persones que els veïns assenyalen com a conflictives. A més, va instal·lar una càmera de vigilància i va aplicar altres mesures per acabar amb la inseguretat a la zona. Ara el consistori ha contractat també una empresa de seguretat que fa tasques de vigilància. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, assenyala que són agents cívics i el que es pretén és una mesura dissuadiva per recuperar la tranquil·litat a la zona. El regidor de la policia, Artur Penya, per la seva part, va assenyalar que no es descartava prendre més mesures. A la plaça hi ha un edifici municipal, que és la seu de diverses entitats, i hi ha un esplai per a nens. La presència dels vigilants podria motivar un desplaçament dels grups conflictius. Els veïns reclamen, no obstant això, que es mantingui la presència de patrulles de policia. L'Ajuntament també va assenyalar que es milloraria la il·luminació i es faria una poda dels arbres perquè no tapessin la llum dels fanals. Anem ara cap a Olèrdola. Es redistribuiran serveis per facilitar les recollides selectives a Dalmar, després d'acumular-se incidències constants i queixes veïnals per abocaments incontrolats a la deixalleria de Dalmar, especialment per runes. L'Ajuntament d'Olèrdola ha anunciat la decisió de redistribuir els serveis i traslladar els contenidors de recollides selectives a uns 150 metres de l'actual deixalleria. La instal·lació passarà a estar inactiva a partir del mes de gener, en el que suposa una redistribució de serveis, segons resumia la regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, Mireia Mancera. A més del desplaçament dels contenidors a una nova zona de contenidors molt pròxima per seguir fent a Dalmar les mateixes recollides selectives que acollia la instal·lació de la deixalleria sense perdre serveis, l'Ajuntament facilita les recollides domiciliàries gratuïtes d'andròmines, mobles vells i voluminosos, així com de poda i de restes vegetals. La recollida de mobles vells es fa a petició dels veïns un cop a la setmana i la recollida de poda passarà a fer-se dos cops al mes a partir del mes de febrer. I acabem explicant-vos que Jordi Oller Requesens i Jaume Grau Adell han rebut els Premis Socarrel del 2020 dels Castellers de Vilafranca. Tot i la situació completament atípica per la pandèmia de Covid-19, els Castellers de Vilafranca han volgut mantenir els reconeixements dels Castellers de Socarrel i el Premi Fidelitat Castellera, unes distincions que el cap de colla, Cisco Benet, i el president, Carles Mata, van entregar dissabte coincidint amb el dia que s'hauria celebrat el sopar de la colla, dia en què tradicionalment s'entreguen aquests premis. El Socarrel és la màxima distinció que pot rebre un casteller de Vilafranca dins la colla.
Penedès en xarxa. Esports.
Quan passen 7 minuts de 9:15, obrim Plana Esportiva per repassar els enfrontaments penedesencs del cap de setmana. Recordem, uns esports molt reduïts a conseqüència de l'absència de competicions esportives amateurs que s'allargarà com a mínim fins al proper 23 de novembre. Anem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs els dilluns, a aquesta hora, com bé sabeu, posem el dia als marcadors de la jornada i també donem veu a un esport i a un protagonista. Avui parlem de vòlei anant fins a Canal 20. Armand Beneito, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs així és. Avui volem parlar de vòlei i volem parlar amb un dels clubs que té segurament més joves, doncs, i joves femenins i masculins, perquè té que masculí i femení, i a més té un equip que està competint actualment perquè depèn de la Federació Espanyola de Vòlei. Per parlar del Club Vòlei Monjos, ho volem fer amb la seva presidenta, l'Anabel Valera. Anabel, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Bé, doncs així és, Anabel. Perquè ens faci 5 cèntims una mica d'aquest esport que no podem dir que està de moda perquè fa temps que està de moda, però és un esport que atrau i força, no sé si més a les noies que als nois, però realment és un esport que ja fa doncs, uns anys que està traient molt, oi?
Sí, exactament. És a dir, per exemple, en el nostre cas vam començar amb dos equips femenins. A nivell masculí costa una miqueta més, tenint en compte doncs, que hi ha altres esports com el futbol, el bàsquet, el hockey, que ens prenen molts jugadors, no? Per això és una cosa molt important el fet que el Club Vòlei Monjos tingui actualment dos equips masculins. Havíem arribat a tenir tres, fins i tot amb el cadet i fins i tot un infantil. El que passa que bueno, també són generacions i hi ha més nens, menys, però bueno, des del Club Vòlei Monjos estem fent, treballem molt la base a nivell masculí i femení també, no? Però en aquest cas també costa més. I clar, nosaltres actualment tenim un equip nacional, que això és algo històric, és a dir, és un equip que va començar fa uns anys i que a poc ens ha assolit aquest ascens, i és una cosa històrica pel club.
Perquè és el que dius tu, com em comentes, doncs als nois els hi costa més a jugar i tindre actualment un equip nacional. Ara em faràs una mica de recull d'on està aquest equip, perquè deu ser com una primera nacional o una segona. Bé, en tot cas, és que depèn de la Federació Espanyola de Vòlei, per això ara mateix està competint, no està aturat com la resta, però té molt de mèrit, no?, tindre aquest equip masculí tan amunt.
Té molt de mèrit. És a dir, estem parlant de que seria la tercera divisió espanyola. Vull dir, només hi ha dos més amunt, perquè tingueu en compte, no?, on està posicionat actualment. Clar, té molt de mèrit, i a base de treballar molt amb els equips, tenim un juvenil masculí que aquest any està jugant també a primera, catalana, això sí, però clar, són nens que porten molts anys jugant i que van acabar l'any passat doncs, a les primeres posicions. Vull dir, tenim un futur del vòlei masculí per molts anys, si tot va bé, no? I clar, el que dius tu, el masculí és l'únic que actualment al municipi dels Monjos pot entrenar i jugar. Això sí, juguem a porta tancada, però clar, com que depenem de l'Espanyola, doncs mira, tenen la sort que ells poden continuar entrenant i jugant, no? Perquè facin una miqueta la idea, el nacional està dividit en tres categories, és a dir, Espanya la divideixen en tres grups. Clar, llavors, nosaltres tenim la gran sort de que la majoria dels equips són catalans, però clar, també tenim desplaçaments a Andorra, i per nosaltres el més costós i el que hem de fer un gran esforç és Tenerife. Els nois es desplaçaran al gener a jugar a Tenerife. Vull dir, clar, imagineu-vos, amb un club com els Monjos, que no som un gran a nivell de tenir molts jugadors i bueno, molts patrocinadors, perquè costa molt, doncs clar, és un gran esforç, però bueno, des del club estem molt contents i com és una motivació extra, doncs intentem doncs, que funcioni i que vagi tot cap amunt, no?
Almenys ja heu tingut la sort, no entre cometes, d'agafar temporada baixa al gener a Tenerife, perquè si heu d'anar al juny, que no us passi res.
Si us dic la veritat, ens tocava a l'octubre i vaig canviar la localitat, saps? I així ens ha anat superbé, perquè ara es vol que el gener no és més econòmic, si li tens raó.
Trobar esforços econòmics per mantenir un equip com aquest, sí que és veritat que, com dius tu, doncs, la majoria de desplaçaments són a Catalunya, no sé com els feu, si ho feu amb autocarro, amb cotxes particulars, però clar, anar a Tenerife és un esforç realment que segurament se'n va doncs, més de la meitat de tot el que pugueu tindre de pressupost, no?
Exacte. Per nosaltres és com que allà ens marxa tot, no? Perquè com et dic, ells es desplacen per Catalunya en cotxe, fins i tot a Andorra, però clar, Tenerife s'ha de comprar un bitllet i s'ha d'anar, però des del club fem un esforç i intentem com ho fèiem, perquè el nacional, el femení també va estar nacional uns quants anys, vale? Llavors, nosaltres sempre intentem que la part del viatge, doncs, la pagui el club, vale? Perquè, clar, entenem que és algo que, bueno, que ens toca fer-ho nosaltres, no? Però sí, sí, costa molt, és a dir, tinguem en compte que el vòlei, malauradament, és un esport que no és tan conegut com el futbol i com altres. Llavors, jo sempre dic una cosa, si aquest equip fos un altre esport més conegut, doncs segurament tinguem molt més patrocinadors, perquè si pensem on estan, a la Lliga, no?, que està a Primera Nacional, vull dir que està en una posició molt important a nivell del Penedès, vull dir, no hi ha més a prop res fins a Tarragona, no?, que sigui a aquest nivell.
Bé, i trobar sponsors, el que dèiem, no? Suposo que una tasca complicada pel club quan parles, doncs, de vòlei, per tenir un pressupost, doncs, suposo, gran. I què passaria, no? Perquè el femení el vau tenir també a Nacional i unes quantes temporades. Té opcions? Podria tornar a pujar? Podríeu tindre els dos equips a Nacional?
I tant. Opcions en tenim. Perquè, bueno, tenim un femení també molt bo. En el seu moment... Nosaltres vam haver de vendre la plaça fa 2 anys perquè, bueno, per diferents circumstàncies, moltes jugadors marxaven, pujaven les del juvenil... Bueno, era una situació així que potser no podrien estar. I, clar, tenint en compte que de poder estar es pot estar. Vull dir, nosaltres sempre volem estar a dalt de tot. Vull dir, no ens conformem amb res, sempre volem estar el més amunt possible. I, a més, això també, doncs, per al club, doncs, clar, imagineu-vos, és a dir, no només tenim aquest del masculí a Primera, a Nacional, tenim un cèl·ler a Primera i després, històricament, que mai ens havia passat, tenim un cadet i un juvenil que estan jugant a la Primera Catalana. Vull dir que això també és algo històric, és a dir, tenim uns entrenadors que treballen molt amb la base i, bueno, mira, ens hem treballat durant uns anys amb això i ara tenim els resultats i estem supercontents en general, vull dir, amb el Nacional i amb la resta, clar.
Actualment, el Club Vòlei Monjos, amb quants equips té de base i de sènior?
És a dir, tenim dos masculins, que és el sènior, que hem parlat ara, i el juvenil masculí. Llavors tenim el sènior femení, tenim el cadet i el juvenil a Primera Catalana i tenim un infantil. Llavors, amb això, doncs, l'infantil és del club, el que passa que és com una mena de no jugar amb federat, però és del club. És a dir, tenen els entrenadors del club, i llavors és com una formació que fem normalment inicialment entre un i dos anys perquè aquestes jugadores puguin competir a les lligues, no?, catalanes.
A la vegada que m'imagino deveu comptar amb molts jugadors i jugadores de fora dels Monjos. Evidentment, no només hi ha jugadors i jugadores dels Monjos, és pràcticament impossible, no? Deveu comptar amb moltes jugadores de fora que venen a jugar aquí als Monjos.
Exacte, és a dir... Normalment tenim la base nostra, del poble, però clar, també quan els jugadors volen jugar a un nivell més alt i volen, pues, clar, imagineu-vos un juvenil masculí que vol dir jugar a Primera Nacional, té l'opció. Llavors, clar, si tu tens motivació per l'esport i t'agrada, vas a buscar un club on la lliga sigui més bona, no?, que sigui més amunt, és evident. I tenim aquesta sort, doncs, que venen jugadors de tot arreu.
No, tu m'imagino que, no sé, hauràs sigut jugadora de vòlei, suposo, no?
Tota la vida.
Ah, llavors, sí. Tu que ho has vist, què fa que el vòlei ara sigui tan atractiu, sigui un esport, doncs, que està tan de moda? Què té el vòlei, doncs, que faci que vosaltres tingueu tant clubs, que a Vilafranca hi hagin també molts jugadors i moltes jugadores de vòlei? Vaja, que trobem vòlei a tot arreu.
Bueno, el vòlei és un esport que enganxa molt. És a dir, és un esport molt tècnic, perquè no ho sembla, però sí que ho és. Però és un esport que quan comences a practicar-ho, cada vegada vols fer-ho millor, no? Perquè, bueno, perquè el que et dic, no? Tècnicament vols millorar, i bueno, és el que es passa. També et dic que potser sí que es va començar a fer més de moda amb el vòlei platja. Llavors, molta gent, clar, durant l'estiu pot jugar al vòlei platja, però quan arribava a l'hivern no entrenaven, no? Llavors, nosaltres, per exemple, tenim algun jugador que venen del vòlei platja, per això et dic, no? És a dir, és una cosa que, i a més o menys en el nostre sentit, el club de Monts és com una família, també, saps? I això també fa molt, és a dir, és un club que portem molts anys, ens coneixem tots, i clar, això també atrau, la gent va dient als nostres entrenadors, vull dir, és com una família, no? I llavors, clar, això també agrada a la gent.
Bé, ara esteu aturats, com la resta d'esport. Sembla que podria ser que el 23 podria ser que poguéssiu començar a entrenar. El Nacional sí que està jugant. Per cert, com li va el Nacional masculí?
Bueno, mira, el Nacional ha guanyat un partit que no està malament, perquè dintre del canvi, perquè al final és un canvi molt, molt important entre una categoria i l'altra, estem contents. És a dir, són jugadors que porten molt de temps jugant i que aquesta primera volta, com per a l'experiència, és com una mena d'adaptació, no? Entenc? I llavors, normalment és com una lliga de 12 i en 12, però són una lliga de 6 i una i l'altra lliga de 6. És a dir, a nivell, exacte. És a dir, uns tenen, són més forts i els altres menys. Llavors, ells han de jugar de moment amb aquesta segona banda, no? Que és la lliga d'adaptació, que dic jo. Però, bueno, jo tinc molt clar que guanyaran molts més partits. El que tenen a Nacional és que només baixen dos, i això també és molt important, perquè et dona moltes ganes de amb dos o tres partits pots anar guanyant poquet a poquet i et pots mantenir.
I la resta, suposo, amb moltíssimes ganes, suposo que deus rebre inputs de jugadores i jugadors que ja es moren de ganes de tornar a entrenar, encara que només sigui entrenar, no?
Sí, exacte. És a dir, és una llàstima, bueno, que estigui passant tot això, perquè els jugadors realment tenen moltes ganes de la catalana de poder tornar a jugar. També dic que nosaltres, des del club, els nostres entrenadors fan entrenaments virtuals amb els jugadors perquè es motivin, perquè no tinguin ganes, perquè continuïn fent doncs, el que podem a través de, no, del mòbil i del que podem fer exercicis, però ells continuen fent amb els seus jugadors perquè ells tots estan amb moltes ganes de tornar a la competició.
Bé, doncs des de Santa Margarida i els Monjos està clar que potencieu molt l'esport, en aquest cas no minoritari, perquè el vòlei sí que se'l coneix, no és, potser com altres esports, però teniu el bàsquet a nivell de l'Alt Penedès amb l'equip més a dalt de categoria, teniu el vòlei també a nivell de l'Alt Penedès amb un equip el més amunt doncs, que es pot tenir pel que fa a l'Alt Penedès. Les coses es fan bé, no?
Intentem fer-ho bé amb els millors professionals, amb els millors jugadors que estiguin motivats, i això doncs, al final té el resultat que és el que tenim actualment, tant al bàsquet com al vòlei, i estem molt contents.
Doncs, Anabel, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molta sort, i veiem si el dia 23 es pot tornar a entrenar i aviat doncs, es poden tornar a les competicions.
Això esperem. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Moltíssimes gràcies, Armand. I obrim ara sí la finestra d'Hockey Patins per repassar els resultats dels equips penedesencs en aquesta vuitena jornada de l'Hockey Lliga, primera jornada que poden disputar tots els equips. Comencem pel Noia, que va sumar un punt a Marc dissabte en el primer empat d'aquesta temporada a l'Hockey Lliga, i és que els de Ferran López van dominar tot el partit fins als dos últims minuts, on un Palafrugell batallador, i la veritat és que molt afortunat, va anotar el gol de l'Igualada sobre la botzina. Els locals van protagonitzar les opcions més clares a la primera meitat i es podrien haver avançat ja al minut 10 amb una doble ocasió protagonitzada per Aleix Esteller i Xavi Costa, que el porter Lino Luzón va desbaratar. Al minut 14 era Jordi Ferrer el que obria la llauna aprofitant una assistència de Pol Manrubia, i dos minuts més tard el capità Esteller desviava un llançament del mateix Ferrer per fer el segon. Marc Figa va retallar distàncies des del punt de penal al minut 18, però dos minuts més tard, Roc Pujades va aprofitar una directa per fer pujar el 3-1, amb el que s'arribaria al descans. A la represa va continuar el domini local i Pujades, al 29, hauria pogut anotar en un contraatac per la seva rematada, va topar amb el pal. El que sí que va veure porteria, però, va ser Xavi Costa, que al minut 31 va superar Luzón amb una rematada inversemblant després d'una triple ocasió del Noia que va fer el quart gol de la tarda. Malgrat el 4-1, però, el Palafrugell no es va arronsar i al minut 34 Sergi Canet va retallar distàncies. Tot i el segon gol visitant, l'equip de la capital del Cava semblava tenir el partit controlat i buscava amb insistència el cinquè gol, que va arribar gràcies de nou al killer Xavi Costa. I quan els tres punts ja semblaven a casa i a manca tan sols de dos minuts pel final del partit, el Palafrugell es va fer gran i va aconseguir empatar el maig amb tres gols consecutius en tan sols dos minuts. Amb aquest empat, el Noia espera ja el proper partit, serà aquest mateix diumenge, a 6:45 de la tarda, a Lloret. I amb aquest empat del Noia passem ara a parlar d'una victòria, en aquest cas la del Calafell a casa davant del nou vingut a la categoria, el Mataró. Lourdes Meroño, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, efectivament, el Club Patí Calafell guanyava aquest dissabte el Club Hockey Mataró per 2-0 amb els gols d'Eloi Mitjans i d'Oriol Palau. Els verds i blancs han estat superiors a la primera meitat i en la segona han donat ales a un Mataró que ha tingut les seves opcions per empatar fins que els calafellencs han resolt a poc més d'un minut al final. En un altre partit, sense s'ha publicat la graderia, els de Pere Bària s'han tornat a guanyar a un rival directe, un Mataró que enguany ha pujat a l'Hockey Lliga i amb qui no s'hi enfrontaven des de feia 2 anys, llavors amb 2 conjunts a la primera estatal. El Club Patí Calafell ha tingut el partit sota control durant la primera part i ha trepitjat l'àrea rival amb molta freqüència, fent treballar de valent a Sergi Graner. Per part visitant, les opcions que han disposat les ha tret amb solvència un Xano Edo, que ha tornat a estar a un bon nivell. Entre els més destacats, Lladó i el calafellenc Eric Wall. El primer gol s'ha fet esperar, però finalment ha arribat per mitjà d'Eloi Mitjans, qui ha estat un dels jugadors més brillants d'aquest primer període. Al minut 14, el Club Patí Calafell signava el seu quart gol en 7 partits amb un potent xut després de travessar mitja pista a 3 minuts per arribar al descans. Era l'1-0. Els calafellens no s'han tret el perill de sobre fins al... Un minut abans del final, en una acció amb Mitjans, va assistir cap a Palau, qui al segon pal ha empès la bola i ha estrenat el seu compte golejador. El Club Patí Calafell suma la tercera victòria de la temporada i la segona a casa. Ara té 9 punts a la classificació i el proper rival serà el més complicat, el club de Voltregà, el proper diumenge 22 de novembre a 1:15 del migdia, que podreu escoltar en directe per Calafell Ràdio.
I Lourdes, tanquem el bloc de l'Hockey Lliga amb un altre empat, en aquest cas el del Vendrell, que rebia la visita del Lloret.
Doncs sí, la veritat és que semblava que era un match fàcil, però al final l'ha acabat amb una igualada que segurament sigui de les més amargues de les darreres temporades. I és que el conjunt entrenat per Josep Lluís del Riu ha deixat escapar una golejada favorable i finalment han hagut de marxar cap a casa amb un únic punt que sap a derrota. El maig no podia començar millor per a un Vendrell que necessitava trencar la ratxa de 4 derrotes seguides. Ja en l'escala inaugurava el marcador en el minut 3 amb una arribada des del darrere. Curro Fernández ampliava el marcador en el minut 10 aprofitant una assistència de Xavi Crespo. Quasi sense temps per assimilar el marcador, el Lloret ha vist com queia el tercer en el minut 12 després d'un xut sec de Lluís Ferrer. El maig semblava encarrilar-se ben d'hora, sobretot quan el mateix Ferrer feia el 4-0 en el minut 15 després d'aprofitar un rebuig en el segon pal i aixecar la bola davant la intervenció de Muñoz. La victòria no estava al sac, però sí que feia que el maig tenia bona pinta. Això fins al que el Lloret ha despertat, i no ha estat fins al segon temps, però quan ho ha fet s'ha deixat sentir. Finalment, repartiment de punts per a un Vendrell que queda 11 a la taula amb 6 punts, ocupant la primera posició del play-off per evitar el descens. La pròxima cita a la Lliga hauria de ser la setmana vinent, però el Vendrell ja va jugar l'encontre que tocaria, ho va fer a la pista del Liceu, perdent per 5-0. Per tant, caldrà esperar el 28 de novembre perquè s'enfronti al Vic al pavelló del Club d'Esports.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i repassat ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara plana de l'Hockey Lliga Plata i per això ara parlem del digitècnic vilafrancà anant fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El digitècnic vilafranca que guanyava per contundent 5-1 amb el conjunt de l'Areces, de fet era un partit doncs en què era obligatori guanyar. L'any passat amb una derrota amb l'Oviedo, conjuntament que es va quedar cuer de la Lliga, li va representar amb els vilafranquins no pujar de categoria. No volien sorpreses, la setmana passada ja van golejar 6-0 amb el conjunt del Capellades i aquesta 5-1 davant l'Areces. La resta dels marcadors d'aquest Hockey Lliga Plata Grup Nord, Jolaceta 1, Companyia de Maria 3, Manlleu 7, Dominicos 0, Capellades 4, Tordera 4, Sant Just 7, Sant Cugat 4 i Sumo Liceu 3. Un resultat que permet als vilafranquins situar-se en tercera posició, però també cal dir que és un autèntic... Aquesta classificació no està quadrada, hi ha equips que han jugat 5 partits, d'altres que n'han jugat 3, per tant, caldrà anar esperant que es posi a to. Líder el Liceu i el Sant Just amb 10 punts, 9 pel Digitècnic Vilafranca, amb 7 Sant Cugat i el Sum, amb 6 el Manlleu, que va aprofitar també per jugar diumenge amb l'Areces el partit de recuperació, i també el Jolaceta, amb 5 el Tordera i el Dominicos, 4 pel Capellades, 3 Companyia de Maria i Cue amb un punt l'Areces.
I Tito, en plana futbolística, victòria del Vilafranca al municipal de Nou Barris.
Victòria important del Vilafranca Nou Barris al camp de la Muntanyesa, un equip que ha fitxat les darreres hores a dos veterans, Joan Verdú i Sergio García, cap d'ells encara però ha debutat. Recordem que Sergio García es va proclamar campió d'Europa amb la selecció espanyola el 2008. Per tant, són gent ja veterana de 37 anys, però que poden aportar i molt al conjunt barceloní. Els marcadors, Castelldefels 3, Igualada 0, Manresa 1, Europa 2, Muntanyesa 1, Vilafranca 2. Van marcar primer Sergi Escofet, tot això a la segona part, després Víctor Oribe, i van reduir diferències als locals a manca de 10 minuts. Vall 0, Sant Feliuenc 3 i Terrassa 1, Sant Cristòbal 1. En aquesta tercera divisió cal destacar que el nou sistema competitiu és primordial fer una bona primera fase. En aquesta fase aquí hi ha uns equips. Els tres primers de cada grup lluitaran per l'ascens de categoria. Del 4, 5 i 6, amb la permanència a la butxaca, una posició també per lluitar. I de la resta dels altres 6, 4 baixarien de categoria. La classificació, l'Europa amb 12 punts, Terrassa amb 10, 9 Castelldefels i Igualada, amb 7 Sant Friuenc, amb 6 Vilafranca i Manresa, el Vilafranca però només amb 3 partits, 5 pel Sant Cristòbal, 3 per la Pobla i Cues, Muntanyesa i Valls amb 1. Aquest dimecres el Vilafranca tenia que jugar partit de recuperació amb el Pobla de Mafumet, sembla que no els hi va bé perquè tenen un partit amistós els de la Pobla, i jugaran el proper dissabte a casa amb el Manresa. Un Vilafranca, doncs, que amb aquesta lliga tan estranya que ara jugo, ara no jugo, i si el coronavirus ho permet, diumenge, dissabte a les 5, visita Vilafranca al Manresa.
Tito, gràcies. Deixem aquí els esports. Són les 10, notícies, i seguim.